Bona tarda. La querella penal que uns veïns del carrer d'Endavallada van interposar contra els gestors del Mercat Vell el 2016 acabarà als jutjats de l'Audiència de Barcelona. Serà un judici previst pels dies 15, 16 i 17 d'octubre, en el qual Gourmet Sant Cugat i l'AMG Euro Partners seran de defensa o d'una acusació de delictes contra el medi ambient i falsedat documental. Les dates les ha avançat el dia digital Crònica Global i les ha confirmat a Cugat Media des de Gourmet. També és notícia que la regidora santcugatenca Estella Sananova forma part de la llista de Barcelona del Partit Popular per a les eleccions al Parlament de Catalunya. Encara no s'ha concretat, però, quin número ocuparà, tot i que Cugat Media ha pogut saber que se situarà als llocs de tancament de la candidatura. Alejandro Fernández encapçala un cop més la llista dels populars i s'acompanyarà als primers llocs de Manu Reyes, Àngels Esteller i Santi Rodríguez. La santcugatenca Clara Ponsatí serà la cap de llista del nou partit alhora a la circumscripció de Barcelona per a les eleccions del 12 de maig. El filòsof Jordi Graupera, cofundador del partit, serà el número 2 de la candidatura. A més de Barcelona, el partit presentarà candidatura també a les altres tres circumscripcions catalanes. Sant Cugat participa un any més en la Bienal Manifesta 15, ho farà a través de dos espais, el Monestir i Can Quitèria. Aquesta iniciativa, que se celebrarà del 8 de setembre al 24 de novembre, oferirà un programa a 16 seus repartides per 12 ciutats de la regió metropolitana. El programa de Manifesta 15 es desenvolupa al voltant de tres clústers temàtics de la regió metropolitana, els nodes del Besòs, el Delta del Llobregat i la Serra de Collserola. I el primer equip masculí del Club Rugby Sant Cugat ha perdut davant el València en la vuitena jornada del grup d'elit de la Divisió d'Honor B, una derrota que no permet als santcugatencs certificar la classificació per tercera temporada consecutiva als play-offs d'ascens de categoria. Amb 20 punts i en la quarta posició, els blau i negres es desplaçaran fins al País Basc per enfrontar-se a l'Universitario Bilbao Rugby i aconseguir disputar un cop més el play-off d'ascens a Divisió d'Honor. I l'esport inclusiu ha estat també de celebració aquest dissabte al pavelló de la Guinardera, que ha acollit la primera edició del torneig de futbol sala inclusiu organitzat pel Futbol Sala Sant Cugat. L'equip anfitrió s'ha enfrontat en un triangular al Camp Mir de Rubí i a la Unió 10 de Terrassa. La trobada ha tingut caràcter festiu. De fet, el grup de percussió ruminenc Tronats del Trabal ha ofert una actuació.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 de la tarda i 3 minuts reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem amb la informació de servei. Comencem pel trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacarem d'una banda l'autopista P7, un quilòmetre de retencions a l'altura de Martorell per un vehicle variat que està ocupant un carril en sentit nord. D'altra banda, a la Ronda Litoral de Barcelona hi ha hagut un accident a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, sentit Llobregat. Afecta sobretot el trànsit d'entrada a Barcelona a través d'aquest nus de la Trinitat, especialment C58 i C33, amb 3 quilòmetres de cues cadascuna des de Montcada i Reixac fins al nus de la Trinitat. I, per últim, recordar, a causa d'un accident que hi ha hagut a la C55, a primera hora de la tarda, a Sant Joan de Vilatorrada es dona pas alternatiu i encara aturades en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
Gràcies, bona tarda, Eduard. Anem ara a saber com està funcionant el transport públic. Anem al Transmet, Daniel Cáceres.
Doncs avui dilluns comencem la setmana parlant de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
L'escriptor sabadellenc Jordi Catalán ha escrit una novel·la trepidant, d'aquelles on les cronologies es mesclen i la informació s'administra de manera que la lectura acabi agafant un ritme trepidant. El Pau Duran parla amb ell per saber com aconsegueix descriure d'una manera tan amena la situació psicoemocional dels seus personatges i també per esbrinar com combina la creació amb la resta de la seva vida.
Caudrella, us expliquem que tenim una novetat editorial entre les mans, que fa molta goig, i que amb els llibres nous passa això de que t'agrada, eh? Olorar allò, oh, com ha sortit d'impremta, i hem portat el seu autor perquè no en faci 5 cèntims. Jordi Catalán, benvingut.
Un plaer estar aquí, Pau. Gràcies, com cada any que trec novel·la, sempre em convideu, i és un orgull per mi estar aquí.
Doncs un gust, aquest Arde Villalbira, que tinc entre les mans, i que vaig fullejant, que surt per aquí, em sembla, el pitjor pare del món, entre les pàgines. Sí, sí. A veure, explica'ns.
Fa 6 anys que vaig ser pare i no sé per què m'està començant a sorgir unes paranoies amb la paternitat, perquè l'anterior novel·la, El símbolo malin, també era una mica... Va sorgir d'això, no?, de la paternitat i de la por de amb qui es relacionaria la meva nena, relacions tòxiques, i ara estic a l'altra banda, no? El protagonista ha sigut el pitjor pare del món i bueno, intento explicar-ho.
Mira que hem fet de tot, hem anat amb tothom, hem passat per tot arreu, i a la que entres en aquesta nova etapa, canvia. És com si tot això, no, sí, tingués, sí, un filtre que...
Un sacseig allà et treu de la normalitat, però bueno.
I com juga tot això a l'Art de Villalbira?
La primera idea, sempre que faig un esborrany de novel·la, començo amb una pregunta, no? I amb aquest cop, en aquest cas, va ser què passaria, no?, si hi hagués un incendi en una casa, en aquest cas una mansió victoriana a Barcelona, no? I què passaria si trobessin 5 cadàvers? I què passaria si l'única supervivent és una nena petita, no? A partir d'aquí ja comença a trencar-se una mica el meu cap creatiu i començo a crear aquesta novel·la que m'ha portat un any, un mal de cap bastant gran, la veritat.
Un anyet, déu-n'hi-do,
sí,
eh?
Sí, un anyet, sí, un any.
I, clar, diguem que l'única que sap per on van els trets, sí, és la nena i tu, clar.
Clar, la nena té 5 anys i a sobre té un trastorn molt, molt gran pel que ha viscut. No? És una casa que s'ha cremat, que ha sigut intencionat, que ha sigut un crim, i aquesta nena està en xoc, no? Llavors entra el protagonista, que és un psiquiatre forense, que ha de tirar de fils per veure com treu informació d'aquí.
Respecte de l'anterior... com vas dir, vinga, va, doncs ara aniré per aquí.
La meva línia literària sempre ha sigut thriller, no? Jo sóc autor de thriller, m'agrada el misteri, m'agrada en novel·la negra, en aquest tipus de... Sempre hi ha algun policia o algun càrrec de la llei que està per aquí darrere. I amb El símbolo malin, pel que et comentava, en pandèmia tenia una nena molt petita i vaig començar a escriure sobre un tema que pensava que no mai escriuria, no? Que era com la por amb el futur de la meva nena. Però en aquest cas torno al thriller, en tota regla. No és novel·la negra, és misteri perquè s'ha de saber què va passar amb aquesta casa i qui va ser el causant de tot això, no?
A la coberta hi ha la que entenem que pot ser la vila que té a veure amb Barcelona, sí, que és la ciutat on tu neixes.
Sí, sí.
A la contracoberta veiem un perfil molt icònic de Sabadell, que és la teva ciutat, ja va per les dues dècades, no?
18 anys i mitja, sí. I era un petit homenatge. Sempre deia que volia que fos l'escenari Sabadell i no sé per quins motius sempre m'anava cap a Barcelona o al barcelonès, i al final vaig dir no, ha d'estar a Sabadell. Llavors convido tota la gent perquè veuran molts carrers icones d'aquesta ciutat i com la Torre de l'Aigua que surt darrere, no? O sigui, és el meu petit homenatge.
Com t'hi poses? Això fa servir algunes eines de guia, et fas allò, aquells murals, les línies, el cordill... Quina és la teva manera de treballar-ho?
Després de 5 llibres i una antologia solidària, he descobert que hi ha dos tipus d'autors, no? El que li diuen de brúixola o li diuen de mapa, no? Jo sóc de brúixola. Jo,
digue'm quin és cadascun.
El mapa és aquest que dic jo, psicòpata, que està tot ple de pòstits per tot arreu, no? que té la novel·la molt feta, molt visual. I el de la brúixola és que qui té una idea i tira cap al camp i a córrer, i ja m'ho trobaré, no? I penso que és molt més espontani, no? Perquè jo tampoc sé què passarà.
I a partir d'aquí...
Començo.
Vas revisant, ho fas... Tens algú que dius, escolta, mira't aquest tros, que és el que em fa dubtar, o...
Ara, des de fa dos llibres, confio en una lectora zero, que li diem, que és la que em motiva a continuar a escriure, no? Perquè escriure és molt solitari, és bastant punyatero aquest ofici. I després tinc correctora, també, que m'ho va mirant i em va dient, aquesta frase no és correcta, o aquest adjectiu... Però, bueno, sí que has de formar un petit equip perquè, no, si no, estàs molt sol, no?
He vist que hi ha més d'una trentena de capítols,
sí.
Tot i que té la pinta de que són curts i que
has
buscat una mica l'agilitat,
sí,
no?
Correcte.
I això vol dir que a vegades has com de tirar enrere i dir, ostres, el pas d'aquest és el que em falta...
Són molts fils que s'han de lligar. És bastant complicat, però tinc la sort de recordar-me pràcticament de tots, no? I per això, amb els lectors zero i els beta, aquests em van dient, vigila amb això, han recordat, però jo ja ho tinc al cap, no? I amb això estic bastant malalt, no?
Com va acabar una persona que havia estudiat relacions públiques escrivint llibres?
Per imitació. Diuen que els éssers humans som gent que imitem, no? I tenia un amic de la infància que un dia em va dir que he publicat un llibre i jo li vaig dir que m'agradava també escriure i va ser una mica aquest pique, no? Perquè no ho sabia ningú, ni la meva dona. I el 2016 dic, doncs, publicaré un llibre. I vaig publicar el primer llibre de relats. I a partir d'aquí semblava que era una mica de conya i ja porto uns quants ja.
No només això, sinó que has anat rebent alguns reconeixements. Sí. Suposo que això, no sé si t'anima o com a mínim et fa sentir segur en dir, bé, trepitjo sobre ferm.
Sí, s'ha de saber que és un negoci bastant complicat, no? Som masses escriptors i el tema de l'ego l'has de treballar bastant perquè que et donin un premi... ràpidament et surts de la teva zona de confort i penses que això ja està fet i no està fet. Això és una feina, és un ofici, no? Sempre dic el mateix, és un ofici, s'ha d'aprendre molt, s'ha de créixer molt i bueno, que et donin aquest tipus de premi està molt bé perquè estan valorant, no?, la teva trajectòria i jo penso que és el que em motiva a continuar.
Tot això va venir compaginat amb un negoci familiar.
Sí. El negoci familiar és el que paga la hipoteca. Això és un que li dic jo, un hobby remunerat, no? I també la música, no? Tinc molta passió per la música en directe i he sigut músic. La pandèmia ho ha canviat tot, però, bueno, m'agrada les arts i aquí estic.
Clar, però el teu dia a dia té com molts calaixets que no poden ser oberts tots a la vegada, no?
Sí,
com fas el Tetris.
Pel matí faig obres, no?, que dic jo, i per la tarda nit les escric. No? Són dos molt diferents, però jo penso que fa falta estar una mica boig, no?, per escriure.
No sé si... perquè, clar, deies ja les obres que portes escrites, hi havia la Rosa del Fet i també, sí, Anòmala. Són idees que potser tens anotades d'alguna manera i algun dia dius, ostres, ara he trobat com desenvolupar-la, o parteixes d'aquesta pregunta que deies abans, de dir, ostres, potser hi ha una cosa que m'inquieta o que em ronda pel cap, i a partir d'aquí ja comences de zero?
Normalment és una pregunta, no? Jo penso que és quan arriba la musa, no? La musa quan em diu, em toca una mica i em diu... ja és hora d'anar a escriure, no? Perquè portes 8 mesos tocant-te la figa i estàs, encara que estàs treballant amb una altra història, però no, la musa literària de tant en tant em diu, ja toca començar a treballar. I sempre és el mateix, sempre és una pregunta. Una pregunta que l'apunto al mòbil i a partir d'aquí ja per les nits ja no em deixa dormir. I m'he de llevar a les 4, 5 del matí per escriure perquè ho necessito. O sigui, ara estic en aquest procés de vacances, no? De fer promo, de campanya, d'anar a fires i tal, però estic de vacances. Però arribarà.
Això té la seva mica, també, no?
Sí, és, almenys en el meu cas soc bastant esclau de les meves idees i sobretot això, no? D'aixecar-te tant d'hora perquè has d'anar a escriure, perquè ho necessites. Has de volcar-ho, no? I a vegades que t'agafa no tens gens de gana de... Però bueno, hi ha gent que es lleva d'hora per anar a córrer pel carrer i jo em llevo d'hora per anar a escriure.
I una vegada està feta, el tema de promocionar-ho, d'haver-la d'anar a explicar, això com ho portes?
Bueno, és molt bonic perquè la gent que l'està llegint fa poc, jo fa un any i pico que la vaig escriure, no? I m'he d'actualitzar bastant, no? La meva dona va acabar de llegir-la fa res i m'ho deia, no? Ostres, quins girs, no sé què, no me'n recordava de res, no? O sigui, m'he de tornar a llegir-la perquè ara comença la promo, ara vinc a ràdios i tal, i he d'estar un altre cop bastant actiu, no? Però és molt bonic veure el feedback de la gent i com estan agraïts, no? I la sort de poder parlar amb l'autor, no? Sempre dic això, no? En una altra època això no es podia fer. I avui dia es fan moltes lectures conjuntes, es fan llibres viatgers, i l'autor sempre està allà, no? I és bastant bonic el feedback.
S'aprova Sant Jordi?
Sí, s'apropa.
Participaràs d'una manera activa com a escriptor?
Sí, estaré a Sabadell i estaré també a Barcelona amb l'editorial, però Sabadell, sens dubte, estaré aquí.
Què tal això d'editar? Quin rotllo hi ha amb l'editorial, bueno, en el sector en general?
Hi ha dues vessants, no? Hi ha bastant de polèmica amb això, no? Perquè des de fa molt de temps el tema tradicional era qui guanyava, no? El somni de qualsevol escriptor era enviar un manuscrit i que et diguessin ok, fem l'assigna i sortim al mercat per estar totes les llibreries, no? Això és molt complicat, ja cada dia sembla que va créixer un 300% l'entrada d'aquests manuscrits a les tradicionals, i va sorgir una nova tendència que era el tema d'autopublicació o autocoedició, no? Que et donen les eines, tu aportes un capital per recuperar la primera edició i et fa similar la feina d'una tradicional. Està, en un sector està mal vist, en un altre sector està ben vist, però bueno, tenim també Amazon, el gegant que pots publicar-te tu sol i la promo te la fas tu, i molts autors reconeguts estan donant compte que la participació que tenen amb aquest tipus de contractes és molt petita, no? Estem parlant d'un 8-10 en els millors dels casos, no? Un llibre val 18 euros o 20, estàs guanyant un euro i algo per llibre, és molt poc, no? I amb el tema d'autoedició tens un 60%, al millor, o amb Amazon un 70%, fins i tot. És més fàcil sortir al mercat amb autopublicació, sempre que el treball sigui digne, no? T'ho han de corregir, no tot val, no? Gràcies a Déu, Amazon ja està treballant amb això, perquè qualsevol persona estava publicant qualsevol idea, no? I ara penso que la tradicional s'està donant compte d'això i jo crec que estem en una època que hi haurà un canvi, literari.
Sí?
Sí, penso que sí.
I cap on creus que ha d'anar?
Penso que anirà a la facilitat de que qualsevol pugui treure un llibre amb uns mitjans que estigui ben corregit, que estigui ben escrit, més que res pel respecte a la literatura en si, però estem en un paradigma. Jo penso que és un canvi, perquè és molt complicat entrar en tradicional. Els tempos són, en el meu cas, jo he tantejat amb editorials grans com Planeta, Ediciones B, de Penguin, Random House, però els tempos són molt, molt complicats. T'estan dient que potser triguen en contestar-te un any, i en el millor dels casos que et diguin que sí, potser trigues un any més a sortir. Si estem parlant de 2 anys tenint un manuscrit a casa teva, que tu el que necessites és que surti al carrer, que corri, que voli i que la gent el pugui llegir, no? No està 2 anys perduts, perquè 2 anys en aquest món és desaparèixer del mapa.
Quan dius, jo em pensava que anava lent, i es veu que vosaltres encara més, no?
No, és molt lent, és una empresa, un negoci que va molt, molt a poc, molt.
No sé si també amb el temps que ha anat passant entre que has anat publicant t'has adonat que també el públic va canviant.
Sí, ara la gent vol que tot sigui més ràpid, a la que no publiques res en un mes ja t'estan preguntant què passa, no? O sigui, i amb això et dones compte que has d'estar molt actiu, no? No, a mi no em treu el son, no? No entrar en una editorial gran i estar tot arreu i ser molt reconegut, no, perquè jo tinc la meva vida, no? Tinc la meva vida i això és un hobby que va sorgir fa 6 anys o 7 anys i estic gaudint-lo, no estic patint per entrar o no entrar, però la gent vol que tot sigui ràpid i sobretot que puguis parlar amb l'autor i les xarxes estan a tope i els missatges t'escriuen com si res, no? I això també m'agrada.
I un altre clàssic és que estem parlant d'Art de Villa Elvira, però segur que tothom et pregunta i després què, no?
Sí, després què, i després també el Junque, no? Perquè la meva obra anòmala va ser la més reconeguda, va tenir premis, i ara és el Junque aquest de... No és anòmala, no és anòmala, serà millor que anòmala, no? I, però bueno, ja m'agrada, no?, que ho comparin amb una altra novel·la meva, que també és com si fos una meva criatura. Però sí, ja l'estan dient, i ara què, i ara què? Vindrà una altra, segur, i estic molt creatiu, estic treballant amb un productor, fent els guions d'una sèrie televisiva, o sigui, estic molt, molt creatiu, vindrà una altra novel·la, no... Si continuo amb aquesta vida, continuaré escrivint, segur.
En tot cas, el fet de que, com deies tu, ja hi ha el que et paga la hipoteca, et permet contemporitzar una mica, de dir, no, el ritme el marco jo.
Sí, no, el temps, sempre dic el mateix, s'ha de robar una mica el temps, perquè el dia és molt complicat, la gent m'ho diu, com pots escriure, com pots tenir un negoci propi, com tens una filla, tens família, no? Bueno, has d'estirar el temps, i hi ha vegades que has de dormir poc, bueno, s'ha de fer, és un sacrifici. Em llevo d'hora, però també vaig a dormir d'hora, i per alguna tarda, nit, escric, em llevo d'hora, faig una mica de correcció, és tot buscar una mica, jo crec que el dia s'estira.
Jordi, gràcies per venir a parlar de l'Art de Villalbira a Ràdio Sabadell.
Un plaer, com sempre, ha sigut un plaer, moltes gràcies.
Esperem que gaudeixis molt d'aquesta pròxima jornada de Sant Jordi.
Perfecte, gràcies.
Tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La seva passió per la cervesa el va portar fa 5 anys a obrir Atmosphere, la botiga de cervesa artesana que es troba al número 191 del carrer Cervantes de Badalona. Ell és Oliver Muñoz, el seu propietari, i marxem fins a Badalona per poder parlar amb ell i també amb el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui estic amb l'Oliver Muñoz, que a més va ser ell qui va crear, junt amb una altra cerveseria, la cervesa anomenada Copa Badalona. És una cervesa artesana que va sorgir com un homenatge a la celebració de la Copa del Rei de bàsquet, que es va celebrar aquí, a la ciutat de Badalona, l'any passat, el 2023. Bona tarda, Oliver.
Què tal? Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Parlem d'aquesta cervesa que vas realitzar junt amb una altra cerveseria l'any passat per la Copa de bàsquet, aquí a Badalona. Explica'ns una mica com va ser aquest procés de creació, com va ser la idea, per què aquest nom.
Doncs mira, amb 27 Brewery, que són altres cerveses d'aquí de Badalona, i JK, que és és una cooperativa i és un dels cooperativistes de la cooperativa de Poblenou, tots som socis de la penya. Amb la qual cosa, després de tants anys, crec que ho vam mirar, i eren 30 anys o 30 no sé quants anys que la Copa del Rei no venia aquí a Badalona, sent la ciutat del bàsquet, doncs van dir, nosaltres tenim que fer alguna cosa. Se'ns va ocórrer això, doncs, de fer una cervesa, que és el que nosaltres sabem fer, i vam buscar fer una cervesa que fos fàcil de digerir veient un partit de bàsquet. I vam fer, doncs, una cervesa, vam pensar una recepta que fos una mica més fàcil, però que tingués. I vam fer una California Common, que és un estil, que és una cervesa tirant a una Pale Ale o una IPA, que sí que té bastant de llúpol, però amb llevat lager, amb la qual la fas més fàcil, o sigui, la fas més al que està acostumat el client o el consumidor. I sí que vam fer una cosa que es diu dry hopping, que és ficar-li més llúpol quan està fermentant perquè tingués més aroma i més sabor i més força, més punch. I així va ser. Vam fer un lot al mes de novembre que vam inaugurar o obrir al mitjans de desembre, pel 18 de desembre o cosa així, i ja el dia 20 i pico de desembre ens vam trucar tots que això va de bòlido, que els 500 litres que havíem fet no arribem al febrer, i si no arribem al febrer a la Copa, què fem? I vam fer uns altres 500 litros. O sigui, al final vam fer 1.000 litros.
Però llavors ara aquesta cervesa es pot trobar al teu establiment?
Ara mateix,
es trobarà en algun moment?
Ara mateix no, perquè volíem fer un altre lot, però volem canviar-li l'etiqueta perquè, bueno, al final ja la Copa va passar, i fer una etiqueta més, doncs això, atemporal, per ja tindre-la sempre jo a la meva botiga i ells a la seva gamma. Estem
en procés.
Procés de acabar l'etiqueta i tindre un dia, perquè igual, com he dit, és una cooperativa on hi ha altres cooperativistes i no està sempre lliure un fermentador per poder fer coses extres. Mm. Doncs estem així.
Per què vas decidir crear aquesta botiga a la ciutat de Badalona?
Doncs, bueno, la idea va sorgir perquè jo ja fa uns 10 anys aproximadament vaig començar a ficar-me en el món aquest de la cervesa artesana, anant a fires, coneguent a mestres cervesers i bueno, llegint molt sobre el tema, i cap al 2018 em vaig quedar a l'atur i, bueno, no trobava feina perquè ja tenia 40 anys, així, més o menys per complir ja els 41, i vaig posar-me una data de, pues, això de caducitat, de continuo buscant feina o intento, doncs això, emprendre i muntar un negoci. I el millor que vaig pensar que podia, perquè també a Badalona hi havia poca cultura de cervesa artesana i pocs jocs on anar, i a Barcelona, quan vaig fer un pla de negoci, n'hi havia doncs, uns 14 o 15 locals en aquelles èpoques, doncs vaig dir, doncs, si aconsegueixo que el meu hobby o la meva passió, que és la cervesa, sigui la meva forma de vida o el meu treball, doncs, bueno, estarà bé. I tenia uns estalvis per poder començar el projecte, i així vaig començar així, i vaig posar-me en contacte amb l'Impo, a la part que tenen d'ajudar les empreses a començar, i, bueno, al final el projecte no era del tot viable, per números i això, però vaig dir, al final tampoc saps, tens uns objectius, però no saps si els compliràs o els passaràs. I, bueno, i així portem 5 anys, fem ara el dia 3 de maig.
5 anys.
Sí, 5 anys.
Clar, tu ara has parlat de que la cervesa és el teu hobby, o sempre ha sigut el teu hobby o la teva passió. Jo et vull preguntar per què tanta fascinació, tanta connexió per la cervesa, perquè al final la cervesa és un producte molt concret.
Sí, bueno, tu quan comences a casa, jo, bueno, igual, en el treball aquell anterior que t'he comentat que vaig, se'ls va acabar i no sé què, era un joc on que era un treball molt de social, amb la qual també hi havia conceptes que a mi se'm van quedar molt a dintre de comprar regals per compartir. I vaig comprar un equip de fer cervesa artesana a casa de 4 litros, o sigui, el més petit que existeix al mercat, que ho pots fer amb les teves pròpies olles a casa i sense cap ni un instrument més que sembla que és que necessites un destil... No, necessites 4 coses. Ho vaig comprar pel meu pare, perquè el meu pare, quan era jove, o bueno, al seu poble, que ell és de Salamanca, allà es fa vi, doncs vaig dir, pues comencem a fer cervesa a casa, a veure. I al final, ahir trobes doncs el per què t'agrada la cervesa. O sigui, en el procés d'elaboració aprens molt i, a part, et dona com vidilla de ah, això que he provat l'altre dia és perquè han fet això. També per això, perquè comences a llegir molt, a informar-te molt, veure vídeos, perquè n'hi ha molts a les xarxes, a YouTube i als Instagrams, i doncs et dona per, doncs, bueno, doncs, si una passió que ja portes 10 anys amb ella aconsegueixes que doni algun fruit, doncs millor que, bueno, això és que ja dic, jo tenia 41 anys ja, 40-41 anys, i ja al final dius, si és que no em contracta ningú, estàs a aquella edat que, doncs, ho fas pel teu compte, decideixes, doncs, obrir una botiga, o sigui, fer-te autònom amb 40 anys. Bueno.
Parlant una mica d'aquesta botiga, no?, més específic, és a dir, què ofereixes tu en aquest espai? Perquè estàs només tu,
o tens més
sí,
personal?
Sí, pel moment estic solament jo, o sigui, al final és un producte que no és de gran consum. A dia d'avui estem a lo millor, als últims informes que han sortit, estarem al 2% de la venda o del consum de cervesa total, o sigui, la cervesa artesana és un 2%, o sigui, una quantitat molt baixa. Doncs estic jo sol i jo allà el que t'ofereixo és una venda directa de cervesa de qualitat amb productes i ingredients de primera qualitat, que és molt diferent a la que estem acostumats i que et venen als súpers de cervesa industrial per la qualitat que tenen els ingredients, o sigui, és un producte totalment contrari. Potser n'hi ha gent que no li agrada perquè té tant de sabor i té tantes tonalitats i tan, un abric tan ampli que n'hi ha gent que diu que això pues, és massa forta per mi. O sigui, a vegades no és una cervesa forta per ser per l'alcohol, és per el que porta dintre, que al final doncs, la cervesa industrial és més un refresc, una cosa per veure en quantitats més grans. Doncs jo allà el que t'ofereixo és, doncs això, una experiència diferent. Jo intento que el que jo sé de cervesa transmetre'l a cada client. Si jo amb un client tinc que estar una hora, doncs estar una hora. No... També tinc la sort, bueno, no és sort, però que els pocs clients que venen compren i compren bé, però que no hi ha cues com si fos un súper o fos un gran magatzem. També a la meva botiga pots fer cates, tant les que jo organitzo personalment com les que, si tu ets un grup d'amics de 4 o 6 persones, doncs quedem un dia i organitzem una cata per això, perquè a mi el que més m'agrada és això, explicar, doncs com estic ara explicant coses sobre la cervesa.
I doncs, només tens cerveses artesanes? O sigui, és un lloc especialitzat en cerveses artesanes o també comptes amb altres tipus de cervesa més comercials? O...
És que aquí és el gran debat. Què és una cervesa artesana i què és una cervesa industrial? Per exemple, podríem dir que cerveses alemanes o cerveses belgues com Paulaner, Franziskaner, Schneider, Quack, La Chouf mateixa, que és molt coneguda, Triple Carmeliet... són cerveses industrials? No. Són cerveses que nosaltres, o els que estem al sector, li diem cerveses d'importació, perquè en aquestes sí que utilitzen una tradició de mil·lenària, de 300, 400, 500, 800 anys, i amb matèries primes de primera qualitat. Una cosa diferent a el que és cervesa-cervesa. Doncs aquestes no es poden dir industrials.
I també comptes amb aquest tipus de cervesa. Perquè
sí.
Ara, parlant una mica de números, quants tipus de cervesa diferents tens en aquesta botiga?
Doncs mira, existeixen uns 100... Crec que són 128 estils diferents en el que es diu BJCP, que és el manual on s'explica que aquesta cervesa, per ser aquest estil, té que tenir aquest sabor, això de visual, això de gust... Doncs jo d'aquests 128 estils o subestils, doncs tindré un 100.
O sigui, ostres, tinc, són molts.
Tinc potser unes 150 és, referències.
I com tu com distribueixes aquest producte i com adquireixes aquest producte en la teva botiga?
Normalment és per distribuïdors. O sigui, hi ha bastants distribuïdors que cadascun tenen les seves cerveseres o marques que ells distribueixen, però també per la pandèmia o no per la pandèmia o perquè el sector al final va cap allà, la compra directa. Jo, per exemple, una cervesera que jo li tinc molt de carinyo per els anys que fa que conec el mestre cervecer, que és Marina, de Blanes, doncs, per exemple, jo allà la compro jo directament.
Vas directament.
Jo faig una trucada, tinc la sort que els meus pares tenen una segona vivenda allà a Blanes, i quan pugen l'agafen i me la porten. Però també molts ja s'autodistribueixen. Si ja són lo suficientment grans, no van a una distribuïdora. Ells mateixos, tu contactes amb ells i, vale, sí, a Barcelona o Badalona, passem... Aquesta setmana l'acabé el dijous i tu ja tens feta la comanda. Però ja et dic, són coses que venen De pandèmia o no? Bueno, a la pandèmia va haver molts problemes al sector i, clar, es van tindre que buscar una mica les solucions. I també, clar, quan menys intermediaris n'hi ha, al final el meu preu és millor i ells al final també guanyen quasi el mateix, perquè no tenen... Amb la qual cosa, doncs, no és el futur, perquè sempre fa falta que un distribuïdor tingui una varietat gran per fer la comanda i que tu tinguis també aquesta varietat de 100 referències diferents, la puguis omplir, perquè si no, sí, tindries 6 o 10 referències d'un mateix cerveser, però, com jo dic, al final la visió de la teva botiga seria que solament tens aquesta marca.
I llavors, la majoria d'aquests 100 estils que has dit de cervesa que tens a la teva botiga, tots són locals? O sigui, ja m'has dit que també hi ha de fora d'Espanya, però la majoria és d'aquí Espanya, de Catalunya, de...
Jo vaig començar...
Quina és la zona, no?, una mica?
Sí, jo vaig començar aproximadament amb un 40% català, 40% nacional, o sigui, de la resta d'Espanya, i un 20% internacional. Ara mateix, potser estic al 30 o 25% catalanes, perquè són de les que cerveseres que més han caigut i, bueno, i de les que moltes són de distribució pròpia o personal, amb les que jo pues, o no tinc contacte o no els vaig adquirint tant com a algun distribuïdor que tinc, el més o menys 70 seran nacionals i solament tinc un 10% d'internacional, però en algunes etapes, perquè també a vegades tinc cerveses o polaques, que hi ha un distribuïdor a Barcelona que té cerveses, és polac, és de Polònia, i les porta, doncs quan porta aquestes, a vegades sí que agafo un ventall d'allà, les americanes passa el mateix, no arriben, no les tens cada setmana aquí, arriba un buque, es venen i potser fins a les als 3 mesos no tens possibilitat d'agafar. Doncs ja, però jo sempre vaig dient que jo el que vull és tema nacional, perquè també aquí s'està pujant el nivell molt.
Doncs moltes gràcies, Oliver, per explicar-nos una mica doncs aquesta passió que tens per la cervesa i que has tingut sempre, i que aquesta passió et va portar doncs, a obrir Atmos Beer a la ciutat de Badalona, i que convidem a tothom a anar allà a fer una cata o a comprar una cervesa artesana que segur que també estan boníssimes. Doncs moltes gràcies, Oliver, per venir i bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies i bona tarda.
Hola, bona tarda, connectats. Soc el Pablo, el tècnic de so de Ràdio Sant Cugat. Us vinc a recomanar la cançó Por la boca vive el pez, de Fito i Fitipaldis. Espero que la gaudiu molt.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. De la locura ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime
que preguntas cuánto te he echado de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. No estás conmigo siempre que te canto. Hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo, para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.
Vaig portar la Cleo i en Rob a casa una setmana després que es morís el meu pare. La Cleo i en Rob són dos peixos taronges d'aigua dolça i vaig trobar-los a la venda en un aquari llardós que hi havia al costat del taulell de la botiga d'animals. Jo buscava una altra cosa, una que tingués un cor calent i un pelatge suau, com un gat. La dependenta, al final, em va convèncer que els peixos no donen gens de feina i que ofereixen la mateixa companyia que un gat i exigeixen molt menys compromís. Em va semblar el senyal definitiu. Vaig passar molt de temps mirant de determinar a quin exemplar estava predestinada, triant. Vaig assenyalar amb el dit el més espantadís. Un de sol és avorrit, va dir la dependenta, i en va capturar un altre qualsevol amb una mena de cassó que em va recordar un cullerot de servir sopa. Va donar-me'ls tots dos en una bossa de plàstic plena d'aigua, tancada per dalt amb una cinta enganxosa. No me'ls va voler cobrar. A mi em va tranquil·litzar no haver de pagar per sentir-me acompanyada.
Maria Sempere, editora de Les Hores, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Et tornem a convidar perquè s'acosta Sant Jordi, perquè tenim novetats i avui volem fer un repàs de tres llibres que són els que porteu aquest Sant Jordi a plaça. Hem començat amb La ferida imaginària, que és una obra d'una autora que jo desconec i mira que la tenim a prop, podríem dir, no? És la Berta Dávila, que és una escriptora gallega premiada, diríem que reconeguda, no?, precisament per aquests premis. Parla'ns una miqueta de l'autora i entrem directament a la història de La ferida imaginària.
Doncs sí, la Berta Dávila és una autora gallega, escriu en gallec, és a dir, que la traducció de l'Eduard Velasco està feta directament des d'aquesta llengua al català, i ella, aquesta és la seva quarta novel·la, i ha escrit diferents reculls de poemes, diferents novel·les, i ha rebut els premis més rellevants de de la llengua gallega, el Premi de la Crítica de Galícia, el Premi Xerrais, val? O sigui, els més rellevants. I ella realment, la seva narrativa normalment es focalitza amb els efectes, amb les relacions humanes. I en aquest cas, en la Faria Imaginària, tot també ens endinsem, en aquest cas, en la relació entre dues parelles de germanes que s'han distanciat, és a dir, l'autora ens transporta a un petit poblet de Galícia, i allà veurem com dues parelles de germanes, que entre elles no es relacionen ni es toquen, però veurem com tenen una mica, com s'influencien unes a les altres sense saber-ho. L'autora fa com una analogia molt pertinent avui, que hi ha aquest eclipsi de sol a Estats Units, no? Mm. Fa figura que en aquest poblet es produirà un eclipsi solar i tothom està molt pendent d'aquest eclipsi, però aquestes protagonistes, les nostres protagonistes, no estan gens interessades en aquest fenomen, però com els cossos celestes s'atraven unes a les altres sense tocar-se. I aleshores la història seria com aquestes dues parelles de germanes, totes dues tenen unes ferides, han de superar certs dols, i veurem com cada una d'elles, quines estratègies o de quina manera intenta doncs assumir o encarar aquesta ferida imaginària, no? Aquest dol intern que porten. En la majoria de les vegades, refugiant-se en mons imaginaris o alternatius, no? Podem veure com a principi de la novel·la, que acabem de llegir aquest petit fragment, com l'autor es compra dos peixos, no? I els posa en una peixera. Doncs veurem com una de les protagonistes, en un moment d'una telenovela, es refugiarà i estarà com pendent d'aquests dos animalets. Una altra, per exemple, es refugiarà en una sèrie de televisió, no? I una mica veurem, no? Tenim tots, bueno,
els nostres tothom, refugis,
exacte,
no?
Exacte, els nostres refugis, no? Són més virtuals, més imaginaris, no? Però al final tothom necessita un refugi o un altre, no? Digue-li jardineria, digue-li anar a córrer, o en aquest cas, doncs, aquesta li dona... Bueno, en aquest cas, doncs, pels peixos.
I què us ha fet, aleshores, optar per una autora com la Berta d'Àvila i una història com aquesta, La ferida imaginària?
Bueno, aquesta autora, com comentava, sempre reflexiona molt sobre tot el que serien les relacions humanes i els efectes. Va fer una novel·la anterior, que és amb la que va guanyar els premis més rellevants, es va publicar fa un parell d'anys en gallec, i nosaltres hem comprat el dret en català, és a dir, que l'any vinent també la publicarem en català, que és Los seres queridos, que en aquell cas parlava de la maternitat. I en aquest cas, com comentava, parlava de les germanes, no? I aleshores és molt interessant perquè ella, amb quatre pinzellades, té una narrativa molt bonica, molt poètica, però també alhora com molt irònica, no? De manera que fa com un retrat de la realitat amb poques frases, és un llibre que, amb poques paraules, és un llibre que no és gaire llarg, però hi passen moltes coses, no? Hi ha moltes coses abocades, moltes... I, bueno, és una reflexió al final sobre la vida, no? I al final reflexiona sobre... Tothom sembla que busquem, no?, quin és el sentit o quin és el motiu de les nostres vides, i ella es planteja, bueno, que potser no n'ha de tenir un d'específic o de concret, no?, sinó que potser és només anar fent i anar-te relacionant, no? Potser és la gent, no?, amb qui et trobes, amb qui interactues, qui acaba, no?, qui va conformant el teu dia a dia, al final.
O sigui, que el sentit és el camí, no el punt d'arribada, no?
Exacte, seria una mica aquest, el fons de la història, no?
Estic esperant en candeletes aquest altre títol, Els plats més picants de la cuina tàrtara, que és d'una autora que ja n'hem parlat en altres ocasions, la Lina Bronskey, una russa alemanya, que és molt curiosa i a mi m'agrada molt. Podem escoltar un petit fragment d'aquest llibre?
Mira, llegiu un fragment. En aquesta novel·la, bueno, la nostra protagonista torna a ser una àvia, però molt jove, és una àvia que té 40 anys. Quan comença la novel·la, li anuncia a la seva filla que serà àvia. I és una àvia, estem situats a final dels anys 70, a la Rússia comunista, i és una dona com molt resolta, que ja sap tot allò que li convé i allò que no. Ella viu amb el seu marit i amb aquesta filla que ben aviat, no?, doncs tindrà una filla. Resulta que en un moment donat, doncs, el marit li anuncia, doncs, que la deixi, que l'abandona, no? I aquí vindrà quina és la reflexió que ella fa, que és el fragment que llegirem. Diu: cinc dies més tard vaig arribar a casa i vaig trobar una carta del meu home a l'ampit de la finestra. A la carta posava que estimava una altra dona i que a partir d'ara volia viure amb ella. M'agraïa els anys que havien passat junts i em pregava amablement que el deixés en pau. No hi posava res més. Diuen que hi ha dones que ploren a llàgrima en viva davant d'una notícia com aquesta, que se'ls dobleguen les cames i es deixen caure damunt les rajoles de la cuina de quadres blancs i negres, i que els altres parents han de fer una passa llarga per sobre d'elles si volen arribar a la nevera. Jo no era una d'aquestes. La primera cosa que vaig fer va ser preparar-me un te. I, a més, segons totes les regles d'aquest art, vaig prescalfar la tetera, vaig abocar aigua bullent sobre les fulles de te. Si hi havia alguna cosa que odiava, era el té mal fet i de mala qualitat. Vaig beure el meu te excel·lent a glopets petits. Vaig menjar melmelada de grosella feta a casa i vaig reflexionar. Em vaig imaginar entrant per la posta sense que hi hagués ningú mastegant sorollosament a la cuina, que em tragués de polleguera perquè es feia cruspia fred el menjar que jo havia preparat perquè no havia estat capaç ni d'escalfar-se'l, sobretot el menjar. Ara, gairebé podia deixar del tot de cuinar. Al matí em prepararia unes farinetes de cibada i al vespre una amanida. Quant de temps podia estalviar només amb això? Durant aquest temps podria llegir, mirar la tele, fer gimnàstica. Vaig continuar reflexionant. No hauria de parlar amb ningú quan arribés a la feina. Vaig començar a comptar quantes camises menys hauria de rentar i planxar cada setmana. Mitjons, pantalons, calçotets... Veiem que aquesta autora, no, la Linda Brons, que ja la coneixíem, sí, que, no, que ja havien publicat L'últim amor de Babadúnia, que és el llibre que és el best-seller d'aleshores, que sí, és la història d'aquesta àvia,
fantàstic,
de Txernòbil.
És la primera descoberta que vaig fer.
Exacte. Després, sí, la, que d'ella també hem publicat La trena de la meva àvia, i aquest és el tercer títol que publiquem d'ella, però de fet és anterior als altres, no? Però veiem, com els altres casos, que conserva sempre aquesta ironia, aquests personatges no tan excèntrics i tan sempre és, particulars.
És molt curiós perquè les àvies... Sempre hi ha aquesta figura que és el centre de les històries que narra. I, a més, sempre se'n va a la seva Rússia natal.
Totalment. Ella neix a Rússia, com dius, mm, i quan ella té, crec que com uns 12 anys, se'n va a viure a Alemanya. I aleshores els personatges viuen una mica aquest trànsit, no? Aquesta, sí, aquesta protagonista, la Rosalinda, aquesta àvia de la que parlem, viu, com dèiem, a la Rússia comunista, però veiem també com arriba a la caiguda del mur de Berlín i com ella, bueno, intenta buscar una vida millor, que és el que tracta la història, per a la seva filla i a la seva neta, i intenta anar-se a Alemanya, que seria la seva terra promesa. I per fer-ho, doncs, coneixen a un periodista que està encisat amb els plats de la cuina tàrtara, d'aquí ve el títol de la nostra novel·la, no? Evidentment, no és una història de menús, ni de cuines, ni de receptes, però d'aquí ve una mica el títol dels plats més picants de la cuina tàrtara, i serà la història d'aquesta dona, que també molt divertida, perquè contrasta aquesta realitat, no?, d'aquest món comunista del qual ella ve i el món occidental al qual va quan arriba a Alemanya, no?, el contrast d'aquestes dues cultures, maneres de veure el món, societats, no?
I com sempre, amb aquest to d'humor que li posa la autora, la Lina Bronski, que és característica en els seus llibres. Anem per l'últim. L'últim té a veure... El títol és Els amors dels homes singulars, d'un brasiler, el Víctor Heringer. Qui és el Víctor Heringer?
Doncs mira, el Víctor Heringer era un jove escriptor que va morir tot just fa 6 anys, quan estava a punt de fer-ne 30. Val? Malauradament era un noi, bueno, que tenia una mica problemes de salut mental i va acabar amb la seva vida, doncs, just abans de fer-ne aquests 30. Tanmateix, ell havia publicat ja dues novel·les i pòstumament se li han publicat d'altres assajos que tenia en curs i va rebre els premis més importants de Brasil, val? Com és el premi... Bueno, va ser finalista del Premi Rio de Literatura, del Premi São Paulo, del Premi Oceanos i va guanyar el Premi Jabuti. I aleshores aquesta novel·la que nosaltres ara us presentem, L'amor dels homes singulars, és molt particular i va ser, bueno, amb la segona que es va donar a conèixer i va ser finalista d'aquests premis tan importants. Ens explica la història d'un noi jove de 12 anys que viu en un barri, en una casa amb jardí i piscina, en un barri, en un suburbi més pobre de Rio de Janeiro. Però ell viu en aquesta casa. Ell és fill, ho coneixem al principi de la novel·la, d'un metge de la dictadura. Estem a finals dels anys 70 al Brasil. I veiem que ell té 12 anys d'aquesta vida acomodada, aquest noiet, i de cop i volta el pare un bon dia arriba a casa amb un altre noi jove, també, d'uns 13 anys, mulat, que sabem que deu venir d'alguna història fosca relacionada amb aquesta dictadura i amb aquests, bueno, amb aquests procediments que feia aquest metge de mantenir la gent en vida, no?, durant... No, no, en certs processos foscos. De manera que entre aquests dos joves, entre aquests dos nois, sorgirà un amor entre ells. O sigui, serà com la descoberta del primer amor. Aquest amor homosexual l'hem de contextualitzar en aquest barri de Brasil i veurem que, bueno, aquest estiu, no?, hi ha aquest enamorament d'aquests dos noiets i malauradament passarà un fet tràgic que farà, doncs, que la vida d'un d'ells quedi per sempre més impactada per aquesta relació. I la novel·la és una reflexió sobre el primer amor, l'impacte del primer amor, fins a quin punt ens podria arribar a afectar el primer amor en aquest context de la realitat social de Brasil d'aquella època i també transportada fins a temps actual, perquè figuraria que el nostre protagonista també parla ara, o sigui, recorda la seva vida aquell estiu, allò que va passar, contrastat amb la seva vida actual. No? És curiós perquè aquest autor, quan en escriure aquesta novel·la, que és aquesta reflexió sobre el primer amor, va crear una web i el web va dir que tothom li escrivís sobre el seu primer amor, i diu que tothom li va començar a escriure un munt d'històries, tothom tenia moltes ganes de parlar del seu primer amor, de manera que en un moment de la novel·la ell diu, no, el Camilo, que és el protagonista, diu, jo estimava en Cosme com en Cosme estimava en Pere la Marta el Roger, el Roger la Pepa.
Quina cadena d'amor.
No? I fa tota la cadena d'amor de tothom, de tots aquells qui li van escriure, no? I és molt bonic. I és molt particular la novel·la també perquè ho està escrit com si fos una mica com unes memòries, però és ficcionat, però inclou dibuixos, inclou fotos, com si fossin reals, no? De manera que és, bueno, un llibre molt original també, i amb l'estil narratiu és molt, molt original, molt contemporani, té una veu molt pròpia, no? I molt, molt personal, i us el recomano moltíssim, perquè a més està amb una traducció del traductor Pere Comelles, que és un grandíssim traductor, i és una novel·la, bueno, jo crec que troba la veu justa, no?, en aquest protagonista, no?, que el Camilo, principal protagonista de la nostra novel·la.
Hi ha un petit fragment que puguem escoltar?
Sí, regiré un petit fragment.
Ens hi cap?
Sí, sí, sí.
Tenim molt poc temps, però a veure si ens hi cap, per fer-nos una idea.
Doncs hi ha un moment, doncs, que quan arriba aquest, el Camilo, a casa d'en Cosme, en Cosme sense, bueno, té com un, bueno, com un, li fa com un cop sense voler, val, per unes determinades circumstàncies, i, bueno, ha d'estar com un temps convalescent, no? I aleshores diu, vaig sobres enguixat 5 setmanes, fàstic de pell ofegada, pàl·lida i sempre humida, pudent i afiscosa sota del guix. Quan vaig tornar de l'hospital, em van ficar al llit dels meus pares i la mama em va venir a cuidar. El papa va treure el cap i es va riure del fill brutal. La Paulina em va peixar el dinar. La Joana em va plantar un petó a la galta per curar-me. I en Cosme s'havia mort? Em va agafar por quan ho vaig preguntar al papa, por que m'empresonessin i hagués de viure per sempre entre criminals. Ell va contestar molt seriós que no, però que gairebé. On era? El papa va dir que ens veuríem ara, que havíem de fer les paus. Vaig abaixar el cap. Sí, les paus. Odiava fer les paus. Amb la meva germana, amb el company d'escola. Vergonya? Nervis de donar la mà a l'enemic? Ja no me'n recordo per què. La veritat és que tenia curiositat per veure-li la cara. Pessigolles al pit i a sota del pit. Volia perquè volia. Estava gaire feliç. El papa va riure que no. Li ha quedat cicatriu? L'odi que li tenia havia desaparegut. Jo crec que l'odi que hi ha al món té consciència de núvol, una cosa que està a l'abast de qui la vol agafar, deixar-la fermentar i modelar com vulgui. És un apèndice del cap. No té propietari ni mira concreta. No es pot preveure ni controlar gaire. És una pesta bubònica que s'escampa, una metzina desbocada, lava de volcà, onada, tsunami. No sé quina deu ser la comparació adequada. Després de cop de bastó, del cop de bastó que li vaig clavar, el meu odi va perdre el nom i el format d'en Cosme. Llavors, de cop, el vaig començar a estimar.
Ai, doncs, si voleu saber com continua la història, Els amors dels homes singulars. També us recomanem Els plats més picants de la cuina tàrtara i La ferida imaginària. Avui n'hem parlat dels tres títols amb l'editora d'aleshores, Maria Sempere, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat un dia més. Que vagi molt bé Sant Jordi.
Moltes gràcies a tots i molt bon Sant Jordi per tot.
Gràcies, Maria. I a vosaltres us emplacem a demà. Serà dimarts, per fi dimarts, a partir de les 4 i 3 minuts. Torna al Connectats, com sempre, per acompanyar-vos al llarg de la tarda. Adéu-siau.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
És un avís pels amants de la lectura, l'escriptura i la cultura en general.
Ja pots participar en el concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Si vius, treballes o estudies a Sant Cugat, envia'ns el teu microrelat i podràs aconseguir regals com...
Vals per les llibreries de la ciutat, entrades per al Tibidabo, productes Legami, entrades per al Cosmo Caixa, descomptes en cursos i entrades per a Catalunya en miniatura, entre d'altres experiències culturals.
pots participar en català, castellà, anglès o francès, en categoria jove o adult. Consulta les bases a cugat.cat. Tens temps per participar fins al 15 d'abril.
El 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia compta amb la col·laboració de...
Ajuntament de Sant Cugat, Catalunya en miniatura, Grup 62, l'Ateneu, Legami, Museu de la Ciència, Cosmocaixa, Penguin Random House, Poble Espanyol, Sprint Idiomes, Tibidabo, El Celler de Llibres, La Salvatge Llibres, Llibreria Paideia i Pati de Llibres.
Embarca ja el vol de la cultura amb el 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moraga.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda. La querella penal que uns veïns...